Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. El degoteig de nous ingressos per Covid-19 al Taulí ha obligat a obrir a partir d'aquesta tarda una desena de llits d'UCI al frontal Gran Via. Els pacients Covid greus no han parat de créixer les últimes setmanes i ha posat la unitat de cures intensives al límit de la seva capacitat. El director d'Economia i Serveis del Parc Taulí, Francesc Luquer, espera un augment notable dels malalts amb necessitat d'anar a l'UCI en els pròxims dies. Ho ha dit en declaracions al programa Al Matí.
Ens preocupa sobretot la falta de llit, ens preocupa que comencen a venir molts pacients que necessiten UCI, i això pues, és un greu problema, perquè vol dir que és un pacient que ve molt tocat. I nosaltres ara, el CatSalut pues, comença a veure que la corba s'està estabilitzant, però nosaltres ara és quan comencem a pujar. Perquè quan tu tens molts pacients hospitalitzats, pues, aquests pacients sempre hi ha un tant percent que acaben a l'UCI. O sigui que ara la pressió tornarà a estar sobre l'UCI.
La necessitat d'alliberar espais per donar resposta al creixement de les hospitalitzacions arran de la pandèmia també ha portat l'hospital a tancar 6 quiròfans durant aquesta setmana, 2 al matí i 4 a la tarda. A hores d'ara, a l'Hospital de Sabadell hi ha 147 persones ingressades per coronavirus, 33 de les quals es troben a l'UCI o la unitat de semicrítics.
Titulars.
Economia, Banc Sabadell retallarà la plantilla amb 1.800 treballadors. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. L'entitat vol evitar un expedient de regulació d'ocupació i oferirà desvinculacions voluntàries incentivades, malgrat que no sap encara quina serà l'edat mínima per poder-s'hi acollir. Joan Sierra, secretari general de l'Agrupació Estatal del Sector Financer a Comissions Obreres, parla de la reestructuració del sistema financer en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El procés de reestructuració del sector financer, podem dir que la part aquesta, el punt d'inflexió va començar l'any 2008, és a dir, si agafem les dades de plantilla i d'oficines a finals del 2008 i les comparem les a finals del 2019, vegem que a nivell de plantilla doncs, pràcticament han sortit unes 100.000 persones del sector i s'han tancat milers d'oficines. No? De fet, el percentatge d'oficines que s'ha tancat en tot aquest període en el sector financer del país és superior fins i tot al percentatge al nivell de plantilla que ha sortit, no?
I ja està en marxa el procés d'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell.
Un document que ha de tenir una vigència de 6 anys i que ha de marcar com ha de ser la mobilitat de la ciutat en aquest període. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, apunta quines són les prioritats.
O sigui, jo crec que en 6 anys ens embarquem per potenciar la seguretat vial i també definir totes les zones de pacificació de tota la ciutat i totes les zones de baixes emissions, amb voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat amb la participació de tots i de totes. És el que volem engegar i jo crec que hem de treballar tots junts i tots plegats, sobretot per baixar les emissions de la ciutat i que sigui aquesta més sostenible.
El procés participatiu constarà de dues fases. D'una banda, tothom pot respondre a una enquesta en línia amb una cinquantena de preguntes que estarà oberta fins al dia 8 de febrer al portal Decidim Sabadell. De l'altra, es faran tres reunions telemàtiques a cadascun dels 7 districtes de la ciutat. Els debats començaran el 10 de novembre i s'allargaran fins al 4 de febrer.
Només l'Espanyol suma més minuts que el Sabadell sense encaixar cap gol a la segona divisió.
Aquesta ratxa d'imbatibilitat ha coincidit amb el bon moment dels arlequinats que han sumat 7 dels últims 9 punts i saben que guanyant dijous a l'Almeria a la nova Creu Alta surten segur del descens. En parlarem amb les declaracions de Néstor Carol a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Xevi Soler, que ens espera de cara a les pròximes hores. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs estem a les portes d'aquest canvi de temps que hem vingut anunciant durant les darreres jornades. Ja s'acosta el sistema frontal, ja està deixant les primeres precipitacions cap al Pirineu, Prepirineu de Lleida, i a poc al llarg d'aquesta tarda, vespre, nit i matinada, acabarà ploent a qualsevol punt del país. Les precipitacions més abundants cap al terç nord, punts del prelitoral i també punts també de del camp de Tarragona. En aquests sectors es poden acumular més de 20 litres per metre quadrat. També tot plegat ve acompanyat d'una davallada sensible de la temperatura. A Viella ara mateix hi ha 10 graus menys que no pas ahir a aquesta mateixa hora, i aquesta davallada del termòmetre a poc també arribarà al litoral, que és l'últim lloc on esperem la davallada de temperatura. De cara a demà, ben bé s'esperen precipitacions fins a migdia i a poc aniran minvant d'est a oest, és a dir, a la tarda ja no esperem el que és les comarques de Barcelona i de Girona, tot i que al sud de Tarragona encara esperem precipitacions abundants durant gran part de la jornada de demà. A més, les temperatures demà, tant les mínimes com les màximes, baixaran de forma notable. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora tranquil·litat a les carreteres catalanes, només queda algun tram de circulació intensa a la C25 a l'altura d'Arbúcies en direcció a Lleida, conseqüència d'un vehicle avariat. S'ha hagut de tallar un carril i continuen encara alguns problemes a la zona. Pel que fa al transport públic, quina és la situació a aquesta hora? David de Toro, des del Transmet, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs, al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 7 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Els llits d'UCI del Taulí ja estan pràcticament plens, sobretot per a pacients de coronavirus. Davant d'aquesta situació, el Comitè de Crisi de l'Hospital de Sabadell ha decidit obrir aquesta tarda 11 llits de l'anomenat Frontal Gran Via, és a dir, la planta de nova construcció a sobre de les urgències. Aquesta planta serà clau per assumir els pacients crítics de la segona onada de la pandèmia, tal i com ho va ser durant la primera. En aquesta ocasió, però, la planta s'ha habilitat amb més comoditats, tant per a pacients, Pere, com per als professionals sanitaris.
En la primera onada, la planta va acollir 80 llits d'UCI per a pacients amb coronavirus. En aquesta ocasió, se n'han preparat 40 amb capacitat per duplicar-se, si fos necessari. El director d'Economia i Serveis del Taulí, Francesc Luque, ha explicat al programa al matí quins serveis ha incorporat la planta en aquesta segona onada.
El que s'han fet és posar 40, ara amb la qual els espais ja tenen una mida molt correcta. S'ha fet banys adaptats pels malalts, perquè quan el malalt comença a estar una mica més bé, si es vol dutxar, que pugui dutxar-se. S'han fet dos boxos tancats, perquè a part de, a vegades, aquest malalt Covid, a més, té infeccions, algun marsal, alguna cosa que ha d'estar aïllat. S'ha ficat pressió negativa dintre d'aquests boxos. I de cara al professional, que és una de les coses que a l'enquesta va sortir que necessitaven, són dormitoris molt a prop, o sigui, tenen dormitoris allà mateix per poder fer les guàrdies. Tenen un office, tenen sales de treball.
Per lo que l'experiència adquirida durant la primera onada els ha preparat per aquesta segona. Així mateix també destaca la forta injecció de recursos que ha fet el CatSalut a l'Hospital Sabadellenc per assumir tots els malalts de Covid-19 que puguin arribar.
El CatSalut ha fet una entrega de material que és enorme, 109 respiradors. Jo crec que mai m'hagués imaginat que teníem tants respiradors dintre de l'hospital. Penseu que equipar un llit d'UCI són uns 90.000 euros i tenim 109. O sigui, s'han gastat quasi 7 milions d'euros en equipar aquesta UCI. Ho dic perquè jo crec que crec que hem de felicitar també el CatSalut perquè ha fet un esforç enorme. Nosaltres teníem un pressupost de 287 milions d'euros el 2020, pel pressupost del 2020, i acabarem amb uns ingressos de 323 milions.
L'abordatge de la pandèmia, però, suposarà un nou impediment en la finalització de les obres de construcció de les dues noves plantes d'urgències, ja que una s'ha convertit en UCI i l'altra està acollint el servei d'urgències pediàtriques.
S'havia d'acabar aquest hivern, però serà impossible. Nosaltres hem parlat amb el proveïdor, la constructora, que la veritat és que s'ha portat molt bé, molt bé. Hem fet una suspensió del contracte i ara estem a veure fins quan dura, quantes onades tenim, perquè tenim aquesta onada, però s'espera una altra onada cap allà febrer-març, ¿vale? Això és el que s'espera, amb la qual mirarem a l'estiu a veure com està la situació.
En tot cas, l'hoquei està satisfet de comptar amb els recursos i en part del personal necessari per afrontar la contingència actual després que s'hagi completat amb èxit la convocatòria per incorporar un centenar d'infermeres.
L'obertura d'una desena de llits UCI al Frontal Gran Via contrasta amb el tancament de quiròfans al Taulí que de moment s'aplicarà durant aquesta setmana. Dues sales d'operacions deixaran de funcionar els matins mentre que a la tarda en seran quatre. Això vol dir que durant aquesta setmana no es faran les cirurgies benignes no urgents. En canvi, es mantenen al 100% de la seva capacitat, els quatre quiròfans de cirurgia ambulatòria i les dues sales de parts.
La mesura permet alliberar llits d'hospitalització davant la previsió de nous ingressos per Covid-19 i alhora garantir la cirurgia urgent i la derivada del servei de traumatologia. Així ho ha afirmat avui en una entrevista al Cafè de la Ràdio el director del Servei de Cirurgia i Aparell Digestiu del Taulí. El doctor Salvador Navarro creu que aquests petits canvis, que es poden desfer d'un dia per l'altre, poden ajudar a compensar l'arribada de nous pacients de coronavirus.
Jo espero que no sigui tan dramàtic. Jo espero que no sigui tan dramàtic. A part, també ens hem dotat, coneixem millor la malaltia, ens hem dotat de la capacitat de ser dúctils amb aquest aspecte. És a dir, si aquesta setmana tenim aquests quiròfans tancats, podríem la setmana que ve tornar a la normalitat si això fos possible. I al revés. És a dir, som capaços d'obrir i tancar amb molta rapidesa depenent de la situació de la pandèmia.
El tancament de quiròfans podria fer créixer de nou les llistes d'espera. El doctor Navarro, però, confia que les operacions de caire ambulatori que es mantenen els dissabtes ajudin a pal·liar la situació.
Doncs ara mateix aquesta és la situació al Taulí. Hi ha 147 pacients ingressats per Covid-19 a l'hospital, dels quals 33 es troben a l'UCI o la unitat de semicrítics. Són 8 pacients més a planta i 3 més en estat greu que ahir. Pel que fa al nombre de morts, a les últimes 24 hores se n'ha registrat una més. El Parc Taulí també ha detectat 35 nous positius. Pel que fa al risc de rebrot, ha baixat 10 punts respecte d'ahir i es troba situat als 857,80, un índex encara considerat molt alt. Per contra, la velocitat de contagi ha remuntat lleugerament fins a l'17. La incidència acumulada del virus en els últims 14 dies a Sabadell per cada 100.000 habitants és de 730,65. I encara al voltant del coronavirus us expliquem que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha defensat no avançar fases i insisteix a descartar, de moment, el confinament domiciliari. La vicepresidenta ha defensat que cal veure quin resultat donen les normes que hi ha en vigor fins al 9 de novembre abans de prendre aquesta decisió dràstica. Un confinament domiciliari que havia demanat Astúries durant 15 dies, però que finalment el govern espanyol ha rebutjat. Pere.
Sí, el govern ha rebutjat la petició de confinar la població asturiana durant dues setmanes. Salvador Illa considera que de moment no és necessari aplicar aquesta mesura. En la mateixa línia, Alba Vergés també ha descartat un confinament domiciliari a Catalunya perquè la situació epidemiològica, diu, està millorant. Tot i això, alerta que no es pot abaixar la guàrdia perquè encara estem molt lluny de l'objectiu marcat.
I a Castella i Lleó, el president de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciat aquest dimarts el tancament dels establiments d'hostaleria i restauració, bars i restaurants, també de tots els centres comercials i els establiments de més de 2.500 metres quadrats i tots els centres esportius des del pròxim divendres. És una de les mesures que ha anunciat avui el president de la Junta de Castella i Lleó per frenar l'avenç del virus. I Eslovàquia bat el rècord en testos de coronavirus.
El 66% de la població eslovaca s'ha sotmès a un test de coronavirus i només l'1% ha donat positiu. L'operació s'ha realitzat en 2 dies i ha estat la més massiva d'arreu del món.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de tema quan són 3:15. El Banc Sabadell vol que la retallada de 1.800 llocs de treball que farà no sigui traumàtica. Aquesta és la sensació del sindicat Comissions Obreres després de reunir-se amb la direcció de l'entitat aquest dilluns. La intenció del Sabadell és fomentar les desvinculacions voluntàries i incentivades.
D'aquesta manera s'evitaria la presentació d'un expedient de regulació d'ocupació. Joan Sierra, secretari general de l'Agrupació Estatal del Sector Financer de Comissions Obreres, ho ha confirmat al programa El Cafè.
De moment, els plantejaments que hem fet nosaltres de que fos un procés, diguéssim, no traumàtic i voluntari, sembla que va en aquest camí. És a dir, el plantejament que fa l'empresa, doncs és, hi ha un principi de voluntarietat per les sortides. Caldrà veure aleshores també quines són les condicions. En qualsevol cas, sempre una pèrdua tan important de llocs de treball és lamentable, no? I més en un sector on nosaltres, a nivell general, no només el Sabadell, entenem que no sobra plantilla, no?, en el sector financer d'aquest país.
Els treballadors afectats seran 850 persones amb funcions administratives, 450 de funcions comercials i 500 dels centres corporatius i territorials. Cal saber encara on s'establirà l'edat de tall. Des de l'any 2008 han sortit 7 milers de treballadors del sector amb les seves corresponents oficines. A més, la pèrdua d'oficines fa que algunes àrees quedin desabastides, un problema important sobretot per a aquells col·lectius que no tenen accés a la banca digital.
I aquesta notícia de retallada de plantilla a Banc Sabadell contrasta amb aquesta altra. Caixa d'Enginyers s'instal·la a Sabadell. L'entitat ha obert la primera seu física a la ciutat a l'antic local de la Fundació Bosch i Cardellach al carrer Indústria. Amb la nova oficina, Caixa d'Enginyers vol augmentar el número de socis, tal com ha explicat el sotsdirector general de la Caixa, Jaume Franco.
Jo crec que nosaltres en la ciutat de Sabadell tenim una capacitat de creixement tremenda. I bueno, no estem tant buscant el número de tindre'n 10.000 o tindre'n 15.000, sinó de poder oferir un servei de proximitat, un servei que en molts llocs com Sabadell la gent troba a faltar de les grans entitats. I el número no és tan important, és què podem oferir nosaltres a la gent de Sabadell.
Actualment, Caixa d'Enginyers compta amb 10.300 socis al Vallès, dels quals 600 són de Sabadell. A la comarca té 3 oficines, la de la ciutat s'ha sumat a les que ja operaven a Terrassa i Sant Cugat. I parlem ara del sector del taxi, que diu que la segona onada del coronavirus ja està tenint un impacte en la feina major que el de la primera. Els professionals asseguren que la facturació ha sofert una baixada d'entre el 60 i el 70%, i encara sobre taxis al carrer, tot i sortir a treballar només la meitat de la flota.
Els taxistes recorden que una de les primeres mesures que es va posar damunt la taula va ser la que només els permet portar un únic client per garantir les distàncies de seguretat. Aquestes restriccions, junt amb la resta de mesures per aturar els contagis de coronavirus, estan deixant el sector molt tocat. Jacinto Martínez, president de Ràdio Taxi Sabadell, explica al programa El Cafè les causes de la davallada.
Teletrabajo nos ha hecho daño. El no haber viajes de empresa, porque claro, lógicamente las reuniones que se hacían, sobre todo los viajes que se hacían Barcelona-Madrid, muchos trabajadores que hacían, o sea, viajes al aeropuerto, viajes a la estación de Sants, todo eso apenas ha quedado reducido a algo residual, un 5 o 6%. Luego el tema del ocio, nosotros dependemos muchísimo del ocio.
Els professionals del sector confien a poder aguantar fins que passi la crisi del coronavirus i intentar accedir a ajuts. Ràdio Taxi Sabadell representa 99 dels 147 taxis existents entre la ciutat i Sant Quirze. L'entitat va demanar a l'Ajuntament que regulés el sector, però assegura que no s'hi van voler implicar.
Notícies migdia.
L'Ajuntament endega la fase participativa del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Sabadell, un text que ha de determinar com serà la mobilitat a la ciutat els pròxims 6 anys. Doncs bé, en els pròxims dies s'inicia el procés participatiu, on tota la ciutadania hi pot col·laborar opinant sobre com vol que sigui la mobilitat a Sabadell. Aquesta fase s'estructurarà en dues parts. D'una banda, hi haurà 3 sessions telemàtiques per cada districte i de l'altra s'obrirà un qüestionari en línia amb una 50 de preguntes.
La idea general és que la mobilitat a Sabadell ha de canviar. Episodis com els d'alta contaminació de fa 2 setmanes o la pandèmia del coronavirus demostren que cal tenir una millor qualitat de l'aire i la ciutadania cada cop reclama uns carrers més segurs. 2 objectius que guiaran el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, un pla que en els pròxims dies entrarà en fase de participació ciutadana. D'una banda, hi haurà el Fòrum Territorial Virtual a partir del debat a cadascun dels 7 districtes de Sabadell a través de videoconferències. El cap de mobilitat de l'Ajuntament, José Luis Barón, explica com seran les sessions amb la ciutadania, que es duran a terme entre el 10 de novembre i el 4 de febrer, prèvia inscripció al correu taulamobilitat@ajsabadell.cat.
Sessions participatives, es farien 3 sessions a cadascun dels districtes. Una primera sessió per presentar la diagnosi del pla de mobilitat i, seguidament, 2 sessions de treball per poder abordar els 6 eixos temàtics del pla de mobilitat urbana sostenible a cadascuna dels àmbits de territori. Lleis de vianants, de mobilitat en bicicleta, en transport públic, vehicle privat, aparcament i distribució urbana de mercaderies i de medi ambient.
Per altra banda, hi haurà un qüestionari al web Decidim Sabadell amb una cinquantena de preguntes que tothom pot respondre. Estarà obert fins al 8 de febrer.
Que considerem que serà molt important i que el màxim de persones ens agradaria que poguessin participar. És una miqueta llarg, són 50 preguntes, però creiem que és molt interessant que es puguin respondre totes, són molt ràpides de respondre i permetrà doncs, tenir una visió de la ciutadania del màxim d'elements vinculats amb el que serien les línies estratègiques de la mobilitat i que així doncs, poder planificar les actuacions i prioritzar les actuacions a desenvolupar.
Les conclusions dels dos processos es debatran a la taula de mobilitat formada per experts i entitats de la ciutat. No hi ha límit de participants i es fomentarà la col·laboració a través de cartells que es podran veure en diversos equipaments municipals. Entre els objectius del pla hi ha millorar la seguretat viària, afavorir la mobilitat a peu i en bicicleta, promoure el transport públic i reduir l'ús del vehicle privat.
Encara en matèria municipal, aquesta tarda se celebrarà el ple ordinari del mes de novembre, una sessió que des de l'inici de la pandèmia no tindrà cap tipus de modificació del pressupost municipal per fer front a les conseqüències socials i econòmiques del virus. Tot fa preveure que el govern inclourà aquest tipus de mesures als comptes de l'any vinent que hauria de presentar en els pròxims dies. El que sí que es debatran seran les bases de les subvencions pels establiments comercials.
Un punt que lliga amb la moció que presentarà el grup municipal de Ciutadans, que demanaran a la resta de forces donar suport als sectors econòmics de Sabadell, que s'han vist afectats pels tancaments forçosos dels seus negocis. També en l'apartat de mocions, la Crida demana que l'atenció primària recuperi la normalitat amb tots els ambulatoris oberts i les consultes presencials. Nani Valero és la portaveu del grup.
L'abertura de tots els CAPs i el consultori que s'ha tancat total o parcialment durant la pandèmia, que s'habilitin espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció per a tot el personal, la recuperació i priorització de la visita presencial, deixant la consulta telemàtica o telefònica només per a aquelles qüestions que es poden resoldre per aquesta via.
Encara en matèria social, Esquerra proposa que l'Ajuntament insti el govern espanyol a acabar amb els desnonaments, una mesura que avui aprovarà el govern català a través d'un decret llei. Finalment, Junts per Sabadell proposa que el consistori elabori un protocol per lluitar contra l'assetjament sexual als centres educatius. Lourdes Ciuró és la líder de la formació.
I que, a més, aquest protocol no quedi només per els centres escolars, sinó que es pugui implementar i es posi a disposició de les entitats i associacions esportives, culturals i cívico-socials. No ho deixem ara, com fins ara, amb el tema d'alumnes entre alumnes, sinó de docents o de directius dels centres educatius vers els alumnes.
Ciuró calcula que en 2 o 3 mesos podria estar enllestit.
I a part de les mocions, ahir el govern municipal ja va avançar algun dels punts que molt probablement s'aprovaran aquesta tarda.
Entre aquests destaca la renovació del 60% de l'enllumenat de la ciutat, de manera que el 90% ja serà amb tecnologia LED, un sistema que permet estalviar 900.000 euros en consum l'any, reduir l'impacte ecològic i millorar la seguretat, ho subratlla l'alcaldessa Marta Ferrés.
Comportarà incrementar un altre element que per nosaltres és importantíssim i que abans us ho deia, incrementar la potència lumínica dels carrers. I per tant, aquella idea de tenim carrers que estan foscos, que us deia abans, que és una demanda que a mi com a alcaldessa m'ha arribat moltes vegades a la meva taula, amb aquesta actuació doncs, podrem donar potència lumínica a molts d'aquests carrers.
Entre la resta de punts, s'iniciaran els tràmits per concedir la medalla de la ciutat al mossèn Pere Casaldàliga i es destinaran 5 milions d'euros per una promoció de 32 pisos de lloguer a la Creu Alta.
Afegim un parell de punts més. El jutjat de vigilància penitenciària número 1 de Catalunya ha decidit no suspendre cautelarment el tercer grau de l'expresidenta del Parlament, la sabadellenca Carme Forcadell, ni tampoc el de l'exconsellera Dolors Bassa.
Ho fa contra el criteri de la Fiscalia, que hi havia presentat recurs en contra davant del Tribunal Suprem. Al contrari que el jutjat de vigilància penitenciària, que resol els recursos sobre els 7 presos de Lledoners i que ja va suspendre cautelarment el tercer grau quan la Fiscalia hi va recórrer en contra, aquest magistrat considera que el tercer grau es manté vigent fins que el Suprem el revoqui.
La demanda de menjar al Banc dels Aliments ha crescut un 40% des de l'esclat de la pandèmia del coronavirus.
Segons dades de l'entitat, cada mes atenen una mitjana de 269.000 famílies. Per poder donar l'abast, s'ha hagut de reduir el volum dels lots d'aliments. Enguany, la nova edició del Gran Recapte s'allargarà del 16 al 21 de novembre i els participants no podran entregar menjar, sinó que col·laboraran amb aportacions d'entre 3 i 50 euros. El portaveu del Banc dels Aliments a Sabadell, Ferran Escala, ho ha explicat al programa al matí.
L'import que reculli la cadena o la botiga Després es canviarà amb aliments. Aliments, com sempre, seran els mateixos. Llet, conserves, oli... Però l'avantatge que hi ha és que estaran, no estaran a prop de caducar, sinó que seran dates de caducitat més llargues.
Escala tem que l'absència de voluntari repercuteixi en menys aportacions, ja que l'any passat es van aconseguir 89 tones d'aliments. També es podrà contribuir a la campanya a través de l'aplicació Bizum i del portal web del Banc dels Aliments.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música, la cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Notícies migdia. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Recte final de notícies migdia, 4 morts i una quinzena de ferits en un presumpte atac terrorista a Viena.
Ahir al vespre es van produir 6 atacs simultanis al centre de Viena, un d'ells a la sinagoga de la capital austríaca. Un dels atacants figura a la llista dels 90 islamistes més coneguts del país. Els altres encara no s'han identificat. El govern està investigant els fets com un atemptat terrorista amb motivacions islamistes i recomana que els nens no vagin a l'escola i que la població es quedi a casa. De moment, la policia ha desplegat un operatiu de recerca amb més de 1.000 agents arreu de la ciutat. En total han mort 4 persones i hi ha una quinzena de ferits.
La Fiscalia Anticorrupció, avui ho hem sabut, investiga Joan Carles de Borbó i la reina Sofia per utilitzar targetes opaques.
Els moviments d'aquestes targetes de crèdit són posteriors a l'abdicació del rei emèrit i, per tant, no estan emparats per la inviolabilitat constitucional. Segons el diario.es, la Fiscalia Anticorrupció ja ha trobat indicis d'un presumpte delicte fiscal comès entre els anys 2016 i 2018. Concretament, ha detectat increments en la renta no declarat superiors als 120.000 euros en un mateix exercici. La investigació també ha vinculat a un comandant de la Guàrdia Civil i a un ciutadà mexicà amb aquesta presumpta trama de fons opacs per abonar les despeses de la família reial. Depenent dels resultats, la Fiscalia podria imputar el rei emèrit per aquestes targetes black.
I avui s'acaba la carrera de fons entre Donald Trump i Joe Biden, però és possible que no sapiguem qui és el guanyador de les eleccions fins d'aquí a uns dies.
Exacte, avui és el dia de les eleccions als Estats Units, però per saber qui serà el futur president caldrà esperar el recompte dels vots per correu. De moment ja han votat 100 milions de persones i les enquestes somriuen a Joe Biden. Tot i això, no es descarten sorpreses com la del 2016. De fet, la incertesa és tan alta que algunes botigues de Nova York ja han tapiat els aparadors amb plafons de fusta com a prevenció de possibles aldarulls. Pennsilvània és un estat clau en el sistema electoral majoritari, però ja ha advertit que tardarà dies en acabar el recompte a causa del volum de sufragis que opten per la via del correu. Donald Trump adverteix que en aquest estat no tolerarà l'escrutini que vagi més enllà de la jornada electoral i que, si passa això, durà el tema als tribunals.
França i Itàlia aplicaran un toc de queda nocturn a més dels respectius confinaments.
El govern francès lamenta que el confinament no està sent efectiu i per això tornarà a aplicar un toc de queda des de les 9 del vespre fins a les 6 del matí. De moment, però, la mesura només s'aplicarà a París i és possible que més endavant s'estengui per tota la regió. Per la seva banda, Itàlia ampliarà el toc de queda a tot el territori i tancarà els museus i els centres comercials fins a nova ordre. En el nou decret que s'ha d'aprovar avui, el govern italià també ha proposat reduir al 50% l'aforament del transport públic.
Així posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García, les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.